Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 29 de novembre del 2025. La realitat vitivinícola del Priorat és un dels principals trets característics de la nostra comarca. Representa la nostra història, la nostra cultura i la nostra manera de ser. És un dels nostres signes d'identitat i el que ens representa quan anem pel món. Un món on hi ha moltes cultures que s'han forjat al voltant del món del vi. És per això que és molt important que un any més el Most Festival faci parada a la comarca per fer-nos arribar altres realitats basades en aquest món vitivinícola. Poder conèixer com viuen altres societats que tenen moltes coses en comú amb nosaltres, però a la vegada també diferències, és una gran font d'enriquiment. Així, durant aquests dies que tindrem el most a la comarca, podrem conèixer, per exemple, la manera com es fa vi a illes com Sicília o les Canàries. També el lloc on suposadament va arrencar tota aquesta cultura vitivinícola, Armènia, i regions vinícoles espanyoles com el Bierzo o Jerez. Des de la ràdio us animem a anar a alguna de les pel·lícules que es projecten durant aquest cap de setmana. I si no hi podeu anar, en aquest informatiu us n'oferirem un tastet amb l'entrevista que hem fet al director del festival, el Xavi Fornos. Abans, però, parlarem dels fons de transició nuclear amb el responsable de l'Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Priorat, que assessora sobre aquestes ajudes a les empreses i municipis, el Roger Fernández. Així mateix, també recordarem com van anar els actes de commemoració del 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I us explicarem que la cooperativa agrícola Falset Marçà ha guanyat diversos premis Binari d'Enoturisme 2025. També que Ulldemolins ha declarat bé cultural d'interès local el jaciment arqueològic de les Coves del Fem i que Falset celebra aquest cap de setmana la Fira de Sant Andreu. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La Secretaria Tècnica dels Fons de Transició Nuclear del Consell Comarcal del Priorat ha prestat assessorament a fins a 33 empreses de la comarca per tal de facilitar l'accés del teixit econòmic prioratí a les oportunitats que ofereixen aquests fons, que volen fomentar el desenvolupament econòmic dels territoris afectats pel tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. El tècnic responsable, Roger Fernández, explica en declaracions a Ràdio Falset quin és l'objectiu de la Secretaria Tècnica, que va entrar en funcionament ara fa uns mesos.
Principalment aterrar al territori la realitat de les ajudes dels fons de transició nuclear des d'una doble vessant. Primer des dels ajuntaments, és a dir, fer un assessorament personalitzat als ajuntaments en base a les actuacions que han proposat i que han de proposar en un futur, i en un segon lloc un assessorament a les empreses, és a dir, poder ajudar les empreses des de la nostra perspectiva, coneixedors de les bases complertes, doncs poder assessorar les empreses en base a aquelles actuacions que també els hi puguin ser més beneficiàries.
Com dèiem, des de la seva posada en marxa, la Secretaria Tècnica dels Fons de Transició Nuclear ha ajudat a més d'una trentena d'empreses del Priorat, una xifra que es valora de manera molt positiva, ja que, a nivell proporcional, la nostra comarca és la que més ajuts ha demanat.
Valorem positivament, bàsicament, perquè la resposta per part de les empreses de la comarca ha sigut superpositiva. De fet, hem fet càlculs i el Priorat ha sigut la comarca més activa en quant al sector empresarial a l'hora de sol·licitar ajuts. És a dir, en proporció amb les empreses que tenim, som la comarca que més ajuts ha demanat de fons de transició nuclear.
Unes empreses, la majoria de les quals vinculades al món del vi i al sector turístic, i que han presentat projectes, sobretot, per adaptar-se a la transició energètica.
El perfil és bastant variat, però principalment se centra en empreses del sector turístic, és a dir, des de llotjaments turístics i hotels al sector de les bodegues, que òbviament és el principal a la nostra comarca. En quant al tipus d'inversió empresarial, dues branques principals. S'han sol·licitat diferents tipus d'inversió en maquinària i arranjaments d'espais, i després també hem tingut bastantes propostes de transició energètica, és a dir, de col·locació de plaques solars i adaptació de diferents espais en benefici de la transició energètica.
Amb tot, des del Consell Comarcal del Priorat es demana que en properes convocatòries dels fons les diferents línies de subvenció contemplin i facilitin també l'accés als ajuts a tot aquest teixit de petita i mitjana empresa que és el majoritari a la nostra comarca.
S'ha de posar els números sobre la taula i, per exemple, per l'actuació d'inversió empresarial se sol·licitava que les empreses fessin una inversió mínima de 100.000 euros. Clar, el problema és que la nostra realitat comarcal és de bastantes empreses petites o mitjanes que tenen molt difícil poder accedir amb aquests llindars. Llavors, des del Consell, tant la part tècnica com la part política, s'està fent una lluita i un intent de convenciment, per intentar que de cara a futures convocatòries això s'arregli, es baixin aquests llindars i que llavors les empreses de la nostra comarca, que a més seran les que realment més ho podran necessitar, puguin acollir-se també amb aquestes ajudes.
Aquesta problemàtica també se l'han trobat els ajuntaments, que sovint han vist com els seus projectes no podien accedir als ajuts.
Amb el tema dels ajuntaments passa una mica com amb les empreses, és a dir, hi ha la part molt bona, que és que els ajuntaments tenen molts recursos econòmics per destinar al desenvolupament dels municipis, i llavors hi ha la part no tan positiva, que és que els temes en els quals poden destinar aquests diners estan una mica limitats, és a dir, els ajuntaments podien sol·licitar aquests ajuts amb creació d'ocupació, tot i que les bases eren una mica complexes i no s'hi han aventurat gaires ajuntaments, podien sol·licitar-ho amb desenvolupament econòmic o amb transició energètica. Llavors, davant d'aquesta, diguem, ambigüitat i dificultats perquè les bases fossin clares amb el que s'hauria de justificar, hem tingut bastants ajuntaments que el que han fet ha sigut principalment sol·licitar ajuts de transició energètica. Bàsicament perquè també eren els temes que eren més còmodes de justificar i també al mateix temps era on els ajuntaments potser estaven una mica més enrere.
Des del Consell Comarcal del Priorat, però, es considera que els fons de transició nuclear són una gran oportunitat per consolidar el desenvolupament econòmic de la comarca.
Es considera que aquest moment, el moment aquest dels fons de transició nuclear, és un punt determinant de la història contemporània de la nostra comarca, perquè al final és el moment just en el qual tant ajuntaments com empreses tenen la capacitat d'enfocar el seu futur, de prendre les seves perspectives i decidir cap a on volen anar, cap a quines actuacions claus volen prendre. I això, òbviament, és superrellevant i aquí la nostra tasca com a Consell Comarcal també és important perquè nosaltres som els que tenim, diguem, aquesta perspectiva global de les actuacions que s'estan fent al global de la comarca i podem prestar un assessorament personalitzat que pugui beneficiar tothom.
I és que al final l'objectiu dels fons és donar resposta a l'impacte del tancament de les nuclears catalanes, que comportarà la desaparició d'una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià. Els Premis Binari de Noturisme 2025, uns guardons que premien aquells cellers i empreses que tenen les iniciatives més innovadores, divertides i úniques per explicar la història del vi català, han reconegut la feina de la cooperativa agrícola Falset Marçà per la seva visita teatralitzada. La proposta prioratina s'ha endut el Gran Premi a la millor activitat de noturisme i també el guardó a la millor visita enoturística i experiència de tast de vins. El president de la cooperativa, Robert Perelló, explica en declaracions a Ràdio Falset que va ser una sorpresa i un gran reconeixement a la feina feta.
Va ser una gran sorpresa, és una gran empenta el que estem fent. Ens van presentar els premis, en un principi en la Maria anant cap allà, bueno, doncs anirem a veure també a copsar una miqueta el que s'està fent por ahí, no? Ens van mencionar, ens van donar els premis, doncs va ser una gran sorpresa. Molt, molt contents perquè al final és un reconeixement al que estàs fent.
La visita teatralitzada de la cooperativa agrícola Falset Marçà és una iniciativa amb més de 15 anys de vida que introdueix els visitants a la història i a la manera d'elaborar els vins i vermuts.
Aproximadament fa 15 anys que van començar amb la història aquesta. Han passat diversos actors dintre del que és el Blai, ara tenim el Ton, que és el Ros de Marçà que ens el fa que ens fa, que se l'ha fet seu, la cosa és veritat, vull dir, perquè al final és un soci que s'està fent la visita i ens està explicant les coses de la cooperativa i del territori. Però, bueno, al final és un reconeixement que bueno, és una espenta.
Tot emmarcat en un escenari únic, el celler modernista construït per César Martinell.
És un gran actiu que tenim al poble. Nosaltres com a empresa, que l'utilitzem, és una catedral del vi. Al cap de l'any no es passen unes 6.000 persones per allí, pràcticament. I volem créixer dintre del que puguem créixer, fins a donar un servei bo. I la veritat, doncs, bé, fa uns anys que hem fet una aposta per donar més bon servei, més a engrandir una miqueta el pla en el turisme de la cooperativa. I bé, estamos en ello que diuen per allà, per aquí al costat.
I és que a banda de la visita teatralitzada, des de la cooperativa també s'ofereixen altres propostes enoturístiques.
La visita teatralitzada és una visita d'iniciació al món del vi. És una visita familiar, que pots vindre la família, pots vindre amb els crios, pots vindre... T'expliquem el que és el món del vi, t'expliquem una mica d'història del celler, t'expliquem una mica d'història de la cooperativa, del territori en si. Llavors hi ha les visites més professionals, la visita premium, les visites a les vinyes, el sol i serena, vol dir, hi ha una àmplia gamma d'activitats enoturístiques a la cooperativa.
I això es complementa amb una oferta de restauració, amb el Wine Bar i la Catedral de Falset.
Ho hem volgut integrar dintre del circuit enoturístic i ara ho estem acabant d'enfocar o ben enfocat. En un principi ho hem tingut muntat, ho estem mirant d'enfocar-ho i acabar-ho. És ampliar tota la gamma enoturística de la cooperativa, que potser amb la Catedral del Vi podem acabar de tancar cercle.
La cooperativa Falset Marçà no va ser l'única iniciativa de la nostra comarca guardonada en l'edició d'enguany dels Premis Binari d'Enoturisme. La Nit del Poble, impulsada pel celler Vall Llach de Porrera, es va endur el premi a la millor activitat cultural, social i esportiva. El jaciment arqueològic de les coves del Fem d'Ulldemolins ja és bé cultural d'interès local, BECIL. Així ho va aprovar el ple del Consell Comarcal del Priorat ara fa uns dies i va acordar també la seva inclusió al catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura de la Generalitat. Així doncs, culmina un procés administratiu iniciat a petició de l'Ajuntament d'Ulldemolins fa gairebé 3 anys. Tal com destaca l'alcalde del municipi, Sergi Méndez, el fet que les coves del FEM hagin estat declarades BECIL suposa que el municipi entén que el jaciment té un important valor patrimonial i que, a partir d'ara, gaudeixi d'un cert nivell de protecció.
El que li dona o el que li atorga el bé reconegut és un cert grau de protecció, estableix el que és uns mínims pel que fa normativa per poder intervenir, modificar, fer obres, però sobretot el que reconeix és el valor que aquell element patrimonial, arquitectònic, el que sigui, té pel municipi i la consideració de conservar-lo com toca.
La importància del jaciment de les coves del FEM rau en el fet que el seu bon estat de conservació permet entendre la transició entre les darreres societats caçadores-recolectores i les primeres comunitats pageses del nord-est peninsular, amb una seqüència cronològica que abasta des del final del Paleolític Superior fins al Neolític Final Calcolític.
És un jaciment arqueològic que vinculat a la prehistòria, no? des de les últimes societats caçadores recol·lectores del Paleolític a l'aparició de les primeres societats pageses, per dir-ho d'alguna manera, o agricultores, no? I l'interès que tenen les coves, que en realitat és una, però no, que té aquest nom en plural, és que la seva ubicació de difícil accés doncs va permetre al llarg del temps una molt bona conservació dels estrats, de tal manera que manté molt bé o permet identificar molt bé la cronologia d'aquests milers d'anys.
Així doncs, l'espai conserva estructures i materials d'alt valor científic, com ara fragments de recipients ceràmics, restes lítiques, ornaments, evidències d'emmagatzematge i fogars, restes arqueobotàniques i faunístiques, així com una peça singular a Catalunya, un còdol gravat amb figures animals datat entre 15.000 i 11.700 anys.
Arran del Glòria, és a dir, d'una avinguda important del riu Montsant, doncs va deixar al descobert una plaqueta de pedra gravada amb un uns animals que sembla ser un cèrvol o una cèrvola que vincula aquest jaciment doncs, amb un període més antic del que s'esperava, no? I que se'n remunta doncs, probablement a fa més d'11.000, entre 11.000 i 15.000 anys d'antiguitat, no? El que doncs, permet afirmar doncs, que, és un, no? que té una ocupació, que va mantenir una ocupació durant moltíssims anys, i a més vincula aquest jaciment amb d'altres que estan en aquest corredor, no, del riu Montsant i que venen també de la Conca i del mateix Priorat, on s'han anat trobant també restes molt similars.
Les excavacions al jaciment de les Coves del Fem van començar l'any 2013 i encara continuen avui dia gràcies a un equip científic format per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Consell Superior d'Investigacions Científiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya. A més, el projecte també ha comptat amb l'assessorament permanent del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i amb el suport del Parc Natural de la Serra de Montsant, que vetlla per la preservació ambiental de l'entorn. Tal com destaca l'alcalde d'Ulldemolins, cada any es du a terme una campanya d'excavació.
Les excavacions continuen vives, de fet cada any hi ha campanya, més llarga, menys en funció dels recursos i en funció també de factors com la climatologia, perquè el jaciment està dins del parc natural. Ja hem tingut alguns anys en què hem hagut de marxar perquè activaven el pla Alfa i no es podia treballar, i això ha fet també que a poc les campanyes es vagin adaptant, no? Enguany han vingut el mes de maig per evitar precisament les calorades, i també et dic, depèn de les previsions i de les dotacions econòmiques i de recursos que fa el Departament de Cultura, no? Que aquí doncs, el fet de declarar Becil el jaciment també ens permetrà com a municipi poder ajudar o poder buscar també vies alternatives de finançament per dur a terme aquestes campanyes.
La declaració del jaciment com a Becil també té un component emocional, ja que vol ser un record per a Marc Boada, científic i divulgador molt conegut per programes com Quec i Com de TV3, que ens va deixar el juliol del 2024. Va ser ell qui l'any 1996, durant una excursió pel Montsant, va identificar de manera casual el potencial arqueològic de les Coves del Fem.
Va ser ell qui a mitjans dels anys 90, de manera molt casual, es va trobar amb les coves, amb la balma, una balma que ja estava més que descoberta i coneguda, que de fet es feia servir de corral i per això es diu les Coves del Fem, perquè estaven totes plenes de fems. I ell és el qui va detectar amb un simple cop de peu doncs, la presència de material que li va cridar l'atenció. Clar, ell venia del món de l'arqueologia, de seguida ho va identificar. I va ser ell qui va posar el dit sobre el mapa dient ell, aquí pot estar passant alguna cosa, no? I doncs això va ser com l'impulsor, com l'iniciador, el que va crear també el primer equipet, no? d'experts en què van començar a estudiar.
Ara, des de l'Ajuntament d'Ulldemolins, es treballa per tal de donar a conèixer la importància i el valor que té el jaciment entre la població i que tothom se'l senti com a seu.
Treballar la divulgació i donar a conèixer, perquè la gent sigui coneixedora, no? Al final diuen que conèixer és estimar, no? Estimar és respectar, doncs saber també on són aquestes arrels i veure com un jaciment i un treball arqueològic de molts anys doncs pot ajudar a divulgar coneixement, a fer ciència ciutadana i a implicar també a la comunitat a la preservació d'un espai com aquest, no? Ja estem fent, tenim la sort de tenir un equip d'arqueologia molt implicat i molt compromès amb aquest treball col·laboratiu i ja n'hem fet coses, el poble d'Ulldemolins ha respost molt bé i aquí és on estem obrint i explorant aquestes, no, aquestes línies de treball realment, doncs perquè això sigui una cosa de tothom, no només un jaciment arqueològic que està allà i que venen uns científics i miren i marxen, sinó que d'aquí també es desprengui cultura i es desprengui comunitat.
El jaciment de les Coves del Fem és una prova més de la presència de pobladors durant les diverses etapes de la prehistòria a la zona del Priorat.
Sempre ha estat una comarca o un territori que ha estat atractiu, és a dir, que oferia als pobladors allò que buscaven, segurament refugi per la dificultat orogràfica, però també la provisió d'aliments i de materials per treballar. I així ho demostra aquest intercanvi, no? Aquestes troballes d'art, perquè al final són manifestacions culturals, però també troballes d'estris, instruments més casolans, que també demostraven que hi havia moviment, que hi havia comerç i connexió entre aquestes comunitats. Tot això és un patrimoni, un actiu que tenim i que hem de reivindicar. Hauríem de començar precisament doncs, per declarar la importància d'això amb les declaracions de Becil, com hem fet ja alguns municipis, i d'altra doncs, continuar posant valor, perquè no deixa de ser també una explicació o un vincle molt fort amb la realitat que tenim avui dia. És a dir, continuem sent una comarca amb nuclis dispersos, amb una activitat agrícola i de gestió dels recursos de l'entorn directe, tot i ara diré potser una cosa que és una bestiesa, però vaja, si comences a mirar així, doncs potser continuem tenint el mateix vincle amb la terra que teníem fa 10.000 o fa 5.000 anys, no? I jo crec que això també és molt bonic.
Ahir dimarts, 25 de novembre, es va commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A les 12 del migdia i a la plaça de la Quartera va tenir lloc la lectura del manifest i es va dur a terme una activitat mural participativa per visibilitzar i reflexionar sobre les diverses formes de violència masclista que encara avui persisteixen. L'activitat tenia per objectiu fer que les persones assistents fossin capaces d'identificar els diferents tipus de violència de gènere i relacionar-los amb testimonis reals, promovent així la conscienciació col·lectiva i el debat. L'acte va ser organitzat pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, del Consell Comarcal del Priorat. Per altra banda, al vespre, l'Associació de Dones La Quartera va organitzar una taula rodona amb el títol Avui parlem nosaltres, que van a càrrec de Fanny Frigola i Montse Mateos, que recordem són les productores i presentadores del programa d'aquesta casa Forasteres Prioratines. Falset ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira de Sant Andreu. Un any més, els carrers de la vila s'ompliran amb parades d'artesania, productes de territori i vells oficis. El regidor de festes del consistori falsetà, Robert Coll, explicava en una entrevista a Ràdio Falset que per encabir la 60ena de parades que s'han inscrit, s'ha ampliat la zona de la fira a la Quartera i al carrer de Baix. Les atraccions, com és habitual, s'ubicaran a la zona de l'Euterpe.
Com cada any a la fira, a la zona de l'Euterpe, s'hi centraran el que és l'aparcament, les atraccions, l'espai d'atraccions, i a la zona arbrada del mateix Euterpe hi haurà els firaires, que estan al carrer Josep Campàs aquests anys, doncs els hem centrat dins de l'espai també doncs, de les atraccions. I després la segona zona diferenciada de la fira és la zona de parades de comerç de proximitat i de productes d'artesania, que ho centrem al que és la plaça Quartera, el que és la part del passeig del mig, i els porxos i el que és el carrer de Baix. Hem ampliat aquesta zona doncs, per tenir més espai per aquesta 60ena de parades i bàsicament doncs, la idea és que la gent pugui fer un circuit, pugui connectar del que és l'Euterpe fins a arribar al carrer de Baix, poder fer el tomb per la plaça Quartera per veure les parades i acabar de pujar al carrer de Baix amunt i tornar a donar l'Euterpe.
Un dels actes destacats de la Fira de Sant Andreu serà la mostra de vins rancis i dolços, que tindrà lloc el diumenge al matí a Marçà, juntament amb el tradicional esmorzar de l'oli nou que organitza la cooperativa agrícola Falset Marçà. El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explicava per què enguany la mostra es fa al poble veí.
L'any passat vam agafar el format, juntament amb la cooperativa Falset Marçà, d'ajuntar el que era l'esmorzar de l'oli, ¿vale? Que ara és l'esmorzar de l'oli nou, que és l'època de l'oli ara, i va funcionar molt bé. ¿Vale? Després doncs, han volgut seguir amb aquest format i la cooperativa el que fa l'esmorzar, com que és la cooperativa Falset Marçà, cada un any fa l'esmorzar Falset, l'altre any fa l'esmorzar Marçà. Després doncs, bueno, han parlat amb l'Ajuntament de Marçà i els ha agradat molt la idea també, i el que farem doncs, serà que la fira serà itinerant anualment, depenent allà on hi hagi l'esmorzar de l'oli.
Una fira de Sant Andreu que també servirà per donar el tret de sortida a la campanya Falset viu el Nadal, amb l'encesa de llums aquest dissabte al vespre.
La fira de Sant Andreu antigament era una fira doncs, que s'havia prohibit ser de l'hivern i de les festes de Nadal, i com a símbol doncs, també del record del per què servia aquesta fira, creiem oportú doncs, fer l'encesa de l'enllumenat de Nadal, la mateixa fira, doncs, també per ambientar, per començar ja també amb la programació d'actes de Nadal, doncs, que a partir de la fira fins al 6 de gener tindrem una cinquantena d'actes de les festes de Nadal, i també al mateix moment doncs, també ja serveix doncs, per iniciar el que és la campanya comercial d'aquestes festes.
La Fira de Sant Andreu, a més, també comptarà amb activitats esportives, amb visites al patrimoni històric falsetà i amb espectacles com, per exemple, el monòleg Quanta dignitat, de l'artista Motgi, que tindrà lloc aquest divendres al Teatre L'Artesana. Un any més torna al Priorat el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi. Durant aquesta setmana, diversos municipis de la comarca acolliran la projecció de films i documentals relacionats amb el món del vi, tant aquí a casa nostra com a d'altres parts del món. I per parlar-ne, tornem a tenir aquí amb nosaltres el director del festival, el Xavi Fornos. Bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia.
Torneu al Priorat per novè any consecutiu. El MOST del Priorat està consolidadíssim.
Doncs sí, hem trobat la fórmula que més atrau també al públic del Priorat. Ens agrada molt que tenir una nova versió del festival. Sabeu que 10 dies abans doncs, la celebrem al Penedès. És una altra història i aquí al Priorat sempre diem que és l'essència del festival, perquè projectem exclusivament pel·lícules del vi i a més moltes d'elles premiades. No?
Uh-huh. Això et volia comentar, no? Com és habitual, aquí al Priorat podem gaudir precisament d'això, de les pel·lícules que han estat premiades al Penedès, doncs, no?
Tenim aquesta sort, no? És a dir, és com, per entendre'ns com una segona oportunitat per a aquells que no va poder venir al Penedès, doncs us ho posem encara més fàcil, el jurat ja ha deliberat, i per tant, quan venim al Priorat podem fer una selecció acurada d'aquestes pel·lícules del vi, sobretot aquelles que el jurat ha cregut millors, no?, en cadascuna de les seves categories. Dels 6 premis que atorga el festival, doncs a la programació del MOST al Priorat en podrem veure fins a 5, per tant, crec que està molt bé i crec que és una bona manera d'entendre quina és la potència del cinema del vi arreu del món. No?
Uh-huh. Ara entrarem una mica en les pel·lícules, però abans dir també no, que el MOST arribarà fins a 7 municipis de la nostra comarca, molts dels quals ja són uns habituals i s'han fet el festival també seu.
Sí, Falset i Cornudella, diguéssim, que són els primers, els històrics, els Guiamets també, evidentment, posteriorment el Marroig s'hi ha sumat, Marçà també s'hi suma aquest any, Cabassers i Ulldemolins també són els altres municipis que ja han tingut MOST a casa seva i que els agrada tornar a repetir la fórmula, sí.
Uh-huh. Anem a mirar el programa, comencem per lo plat fort, no?, que serà la gala del MOST, que serà el dissabte, dia 29, al Teatre L'Artesana, on, el que dèiem, no?, podrem veure una de les pel·lícules guanyadores, de fet, el premi al millor documental del Festival MOST.
Sí, és un documental molt curiós, jo diria que optimista. És una pel·lícula que es diu L'Incroyable Tresor, de Michel Sassouil. Aquest personatge, Michel Sassouil, representa que és, o de fet és, realment, perquè és un documental verídic, és el més gran col·leccionista de vins del món. Guarda a casa seva, perquè és una persona que ha muntat, diguéssim, una mena de museu a casa seva, més de 50.000 referències de vins històrics d'arreu del món. I veurem una mica, no tant aquesta, el detall d'aquesta col·lecció, sinó la personalitat, un punt excèntrica, un punt còmic, un punt curiosa, d'una persona que té 82 anys en aquest documental i té una energia que ja molts voldríem, no? Encara continua incrementant aquesta col·lecció i, a més té, bueno, destinat, com podeu imaginar, bona part de les seves energies vitals de tota la seva vida, doncs, a poder construir aquest llegat que deixarà segurament a la seva família. Per tant, és una pel·lícula molt interessant que parla del vi, però segurament parla de la figura del col·leccionista gairebé amb aquest punt obsessiu de poder buscar la, la raresa més raresa i única en el món, no?, per poder-la tenir i poder-la gaudir i poder-la lluir dintre de la seva col·lecció. Per tant, serà una gala aquest dissabte a l'Artesana molt interessant, segurament, de veure. Michel Divier, que és un director molt jove, que viu a Bordeus, una persona que va estar entre nosaltres també al Penedès i que destacava doncs, que l'autèntic i únic protagonista és en Michel Cecil d'aquest documental. Fins i tot veureu que la veu en off no existeix, sinó que directament és ell, el mateix Michel, qui parla tota l'estona, diguéssim, no? I per tant li ha donat una mica el testimoni doncs, perquè protagonitzi tot el documental. També, com a curiositat, dir que ens va revelar que ha aconseguit que una productora pugui assumir el cost de poder transformar aquest documental en una pel·lícula de ficció. Vull dir que d'aquí 4 anys més o menys segurament que el Mos podrà veure la versió de ficció d'aquest documental que passarem a l'Artesana.
Doncs sembla molt interessant, però tenim altres propostes, no? Per exemple, el divendres hi ha prevista una sessió especial sobre l'emergència climàtica a la vinya. Al final és un dels temes de més actualitat en el món del vi.
Doncs sí, hem incorporat dintre d'aquesta sessió a l'Artesana, el divendres a les 12 de la migdia, tres curtmetratges que parlen en diferent punt de vista sobre un fet que és ben present i que és l'emergència climàtica i la seva afectació a la vinya. Podrem veure, primer de tot, Vides embarrades, és una peça que ens ve de València i que ens parla de l'afectació de les bodegues, dels cellers, diguéssim, de la Dana en aquests cellers, per entendre'ns, i per tant parlen en primera persona sobre... relaten el que va passar fa un any, tot just.
Sí,
no?
Sí, rabiosa actualitat.
Exacte. Després tindrem Gradi, és una pel·lícula que va a viatjar entre zones diferents d'Itàlia, de l'Itàlia vitícola, i parlen amb diferents elaboradors o viticultors per veure quines són les mesures que estan prenent per combatre, diguéssim, aquesta emergència climàtica, no? I per últim tenim una pel·lícula més, diguéssim, poètica, més, bueno, més, diríem, documental sí, però és un retrat d'una figura d'una persona jove, diguéssim, que es cuida d'unes vinyes heretades a Calàbria, al sud d'Itàlia, i que una mica és el retrat proper d'una persona jove que de repent entra en un món desconegut, que és a Calàbria, perquè ell ve de Milà, etc. Però a la vegada el que de rebrot vas veient, diguéssim, en aquest documental és l'angoixa que pateix el viticultor, i com per extensiu, diguéssim, seria la resta de viticultors del món, a l'hora de no poder preveure quines són les inclemències climàtiques que li vindran sigui l'època que li toqui viure. Per tant, d'alguna manera també està posant sobre la taula aquesta preocupació i aquesta, diguéssim, desorientació que molts viticultors estan tenint actualment davant d'aquesta crisi, que sobretot no és que hi hagin llargues sequeres, sinó que hi ha períodes molt imprevisibles amb episodis molt, molt potents de grans pluges, de grans sequeres, de grans focs, no? Per tant, Wildfire és el nom de la pel·lícula, que ja anuncia una mica quin és el tema, no? I crec que serà el motiu per poder parlar sobre aquesta emergència climàtica. Tindrem la sort també de comptar amb el president de Prioritat, que ara no recordo,
l'Àngel
Cortadellas, exacte, sí. I l'Zoàsic Darné. L'Zoàsic Darné és membre del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i explicarà una mica la seva iniciativa. Ha aconseguit homologar un segell que es diu Firewine i que homologa aquells viticultors i aquells cellers que tenen una vinya en un entorn forestal i aquella vinya està funcionant una mica de tallafoc, no? Per tant, està molt bé que puguin explicar una mica aquestes mesures i iniciatives que van en el sentit de protegir aquest entorn natural davant aquesta crisi climàtica.
Mirant el programa, no, he trobat que també hi ha una proposta que és força curiosa, no? Perquè és estrany, no? Des d'aquí, que no és una realitat que no coneixem gaire, no? Que és el fet de fer vi en una illa, no? Veurem a Sicília per una banda i a Canàries per l'altra, dos exemples.
Sí, el divendres, si anem als Guiamets a 7:45, doncs tenim l'oportunitat de viatjar. Sempre diem que el festival et permet viatjar des de la butaca i a través del cinema, i en aquest cas és molt evident, i a més amb aquesta conjunció de dos documentals que parlen sobre això, viticultura insular, no?, d'illes, no?, com molt bé deies. Palmento és el primer curtmetratge que passem i parla una mica d'aquesta defensa d'un patrimoni vitícola o enològic, que són aquests cellers antics on encara continuen havent-hi les piletes d'aixafar el raïm amb els peus, però després també aquestes premses de biga que continuen, diguéssim, també funcionant, combatent una mica la normativa europea que els nega, diguéssim, els impediria poder continuar fent treballar aquests artilugis, segurament per qüestions higièniques, sanitàries, etc, etc, no? Per tant, estan en la defensa d'un patrimoni molt interessant. I Beber para no oblidar és una pel·lícula que ens ve de les Canàries, com bé deies, i que ens explica una mica la història d'una illa que, com a característica singular, diríem que és una de les illes, un dels pocs llocs en què la filoxera no hi va arribar i que, per tant, les vinyes són de peu franc i, per tant, continuen tenint un arrelament històric. Hi ha vinyes que poden tenir 200 anys aproximadament d'antiguitat. Per tant, molt interessant de descobrir aquestes realitats més allunyades de vi, no?
I també hi haurà altres propostes que són molt interessants als altres municipis que no m'has esmentat, però que ara tu m'explicaràs.
Molt bé, no? Jo destacaria, per exemple, si tirem enrere, evidentment comencem sempre amb el clàssic d'Històries del Vi, és una sèrie de curtmetratges, de ficcions que parlen sobre la vinya i el vi, en el que s'incorpora Atajo, que és aquesta pel·lícula guanyadora de la millor ficció, que és una mica la demostració que el vi continua generant doncs, relats de ficció, no? Continuem el dijous 27 en aquest cas al casal Flor de Maig de Mas Roig i allí projectem una pel·lícula que es diu Franc de Pied, la novel·la Utopia Viticol, i està parlant precisament d'aquest col·lectiu francès que continua defensant o que està defensant la plantació de vinyes sense el peu americà, no? I per tant és una curiositat segurament més tècnica que és molt desconeguda segurament per la majoria de nosaltres i és molt interessant de descobrir, sempre divulgatiu, no? Entenem, no són documentals científics en el que no entendrem res, sinó que el que pretenen...
Aptes per tots els punts.
Exacte, jo crec que és la curiositat el que ha de fer obrir les ganes de venir en aquest cinema, no? Divendres, doncs, tenim, a part dels tastos, no?, que tenim el primer dels tastos, que és el de Jerez i Montsant, a les 7 de la tarda i el castell de Falset, un moment en què s'encreuaran tant els Jerez, aquesta beguda tan històrica, no?, com els oxidatius del Montsant. Per tant, Pilar Just i el César Saldanya, el president de la DO Jerez, podran fer explicació, diguéssim, d'aquests punts en comú que tenen aquestes dues terres de grans vins, no? Continuem amb el cine i el divendres 28 acaba amb les vinyes de senyor, les vinyes del senyor. Evidentment, el que està explicant aquí és la relació, diguéssim, ancestral que té la vinya i el vi en la religió cristiana, i estem veient un repàs en diferents monestirs i convents en el que continuen fent producció de vi, continuen tenint vinya, però més enllà d'això també hi ha un relat teològic sobre quin és el sentit simbòlic del vi en la religió cristiana. Molt interessant, el posem a ull de molins per allò de la Vall del Silenci.
La Vall del Silenci, el Montsant...
Exacte, i crec que és un espai idoni per aquest moment de reclusió i d'entendre quina és aquesta relació amb el vi amb la religió, no? El dissabte 29 farem un vermut a les 12 del migdia, per entendre'ns, un vermut, segurament que no en vermut, sinó en vi novell, perquè projectem una novetat que va aparèixer també en el Penedès, que és aquest documental que ha impulsat Incavi, realitzat per Núria Repiso, i el documental es diu Vi Novell, el primer raïm de Catalunya, i el que fa és posar en valor, reivindicar aquesta tradició, que a voltes queda una mica com en segon terme, que va tenir el seu moment, diguéssim, de popularitat, però que ara Incavi vol tornar a impulsar i, per tant, serà un bon moment per reivindicar un vi que, evidentment, aquí al Priorat també en sou bons coneixedors i bons usuaris, com és en el cas del Mar Roig, sobretot, no? I en altres llocs que també se'n fa, em sembla, no? I acabarem el diumenge amb una novetat a les 10:30 del matí, aprofitant aquest esmorzar de l'oli nou que es fa a la celler cooperatiu de Marçà, projectant una pel·lícula curta però molt potent, Noas Vines, ens parla de la realitat del vi armeni. Dirà, ostres, a Armènia viatjarem, eh? Armènia es reivindiquen com els pares de la viticultura mundial, o les mares de la viticultura mundial, perquè diuen que allà va néixer la viticultura fa uns 10.000 anys. Estan en combat, diguéssim, entre Geòrgia i Armènia, que són uns païs que estan allà a prop del Caucas. És veritat que va néixer el Caucas, però més enllà d'això també parlarem d'aquest debat històric d'un poble que ha sigut també molt perseguit, que ha tingut unes èpoques de crisi molt potents, i com el vi ha anat aguantant en aquesta tradició, que en poc ens pensem que Armènia tingui tradició de vi, doncs en té i molta.
I més que aquí, potser.
Exacte, segurament. Com a mínim, la cultura a nivell popular segurament que hi és, està molt incorporada. I acabarem amb una doble sessió a Cabassers, en el que incorporem dos també curtmetratges. El Cava, l'esclat de les bombolles, és aquest 30 minuts famós en el que s'exposava una mica aquesta crisi de la denominació d'origen Cava i l'aparició d'aquesta marca col·lectiva Corpinat, que és molt interessant, sobretot pels usuaris, els que som del sector, aquesta lliçó de sí, tenim una mica
presa. Jo crec que pot ser interessant també, no? Vist des d'aquí, des del Priorat, perquè clar, l'obispo Mos, aquí no és tradició, llavors potser ens queda una mica lluny.
Sí, per aquells que els queda una mica més lluny d'aquesta realitat, amb 30 minuts, en 35 minuts, et deixa ben clar quina és la situació, el per què de les coses, no? Per què hi ha hagut aquesta escissió i quins són els reptes de futur. És un documental dirigit per Tana Collados, la famosa periodista gastronòmica de TV3, i en Francesc Pous, un dels realitzadors mítics també de TV3, i per tant serà molt interessant de poder veure. I en aquest documental se li suma el Premi Bicatalà. I el Premi Bicatalà és una altra curiositat que us aconsello i us recomano que us apunteu, perquè és molt sorprenent. L'Espurna de Hielo és un documental que parla d'una botelleria de Malferit. Malferit és una població que està a València i està reivindicant l'origen de la Coca-Cola. Diguéssim que diuen que ells van crear un producte molt similar a la Coca-Cola abans que la Coca-Cola existís. Per tant, estan dient que la Coca-Cola d'alguna manera va imitar aquesta beguda que venia de València.
Vaja, que la Coca-Cola no és americana.
Potser és valenciana. Imagineu-vos, no?, la tesi, si és interessant. No? Per tant, és molt divertida. Jo diria que té com rebrots Berlanguer, segurament, estem parlant de València, és molt potent, i com a tal doncs el jurat va creure oportú que per aquesta singularitat i aquesta voluntat de reivindicació de lo propi, diguéssim, i és cultura del vi i dels països catalans, van creure oportú doncs que guanyés el Premi Vi Català. Molt recomanable.
Ja per acabar, abans ho deies una mica, no? Convidats d'honor d'enguany són les regions de Jerez i el Bierzo. Quins actes heu organitzat en aquest sentit?
Doncs dos tastos, dèiem el de Jerez i Montsant el divendres 28 i el dissabte 29 el tast del Bierzo. El Bierzo és el país convidat o la terra de vins convidada d'aquest any. Vam tenir l'oportunitat al Penedès de poder lliurar el Premi Raúl Pérez, que és el viticultor estàndard, diguéssim, d'aquesta regió. És un viticultor considerat com el millor enòleg del món durant dos anys seguits, per tant és una persona molt important, influent, i que ha fet posar en el món un terreny molt petit que està col·locat a la zona oest de la província de Lleó, i ens interessa molt de descobrir, sobretot a través d'aquest tast del dia 29 a les 12, al Castell de Falset, descobrir la seva metodologia de qualificació dels seus vins. La mateixa denominació d'origen Montsant ens ha dit que està molt interessada en conèixer de prop, diguéssim, aquesta qualificació, perquè és una qualificació modèlica, fa bastant de temps que l'estan duent a terme, i la treuen tan interessant que volen d'alguna manera prendre-la com a model, i per tant també hem fet venir amb aquesta intenció de poder prendre nota i millorar segurament la qualificació dels vins de l'ADO Montsant.
Bé, doncs, Xavi, moltes gràcies. Tenim moltes ganes ja ara d'anar a veure pel·lícules. Una vegada més, moltes gràcies per passar una vegada més per la ràdio a presentar-nos aquesta novena edició del Mos Festival al Priorat. Esperem que sigui tot un èxit i que vagi molt bé.
Molt bé, jo només inclouria que gràcies a vosaltres, gràcies als públics que sempre ens veniu fidelment a totes les sales de tots els municipis, d'aquests 7 municipis d'aquest any, segurament també repetirem, i gràcies sobretot al suport de la denominació d'origen Montsant, que sense això no seria possible, evidentment de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Priorat, i els 7 municipis que hem anomenat que també estan portant de la seva part per garantir que el cinema vagi durant un dia, una tarda, un matí, doncs a casa seva a il·luminar pantalla.
Que vagi molt bé.
Tot seguit, els esports. Els esports.
Empat sense gols en la visita del Falset Esportiu al camp de l'escola de futbol La Pastoreta de Reus. El partit, disputat el passat dissabte, va demostrar la igualtat entre els dos equips i així va quedar reflectit en el marcador, empat a 0 i repartiment de punts. D'aquesta manera, l'equip de la capital del Priorat perd un lloc a la taula i ara és tercer amb 15. El Porrera, per la seva banda, va caure per 1-2 davant del Cué, el Miami. Malgrat que els del Priorat es van avançar al minut 10 gràcies al gol de Wassim Dahmani, l'equip del Baix Camp va empatar pocs minuts després, mentre que a la segona meitat feia el segon i sentenciava el partit. Per tant, el Porrera seguirà una setmana més, novè a la classificació, amb 6 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana arriba el derbi prioratí de Futbol 11. Avui, a les 4 i al Nou Domènec Aragonès, Falset Esportiu, Unió Esportiva Porrera.
En futbol sala, el Priorat Nord va aconseguir un empat de mèrit contra un dels equips de la zona alta de la taula, l'Atlètic La Seu d'Urgell. El partit va començar malament per als prioratins, que al minut 16 perdien per 0-3. A la segona meitat, però, els nois del Nord van reaccionar i van ser capaços de capgirar el marcador gràcies a les dianes de Pau Izquierdo, Adrià, Pau Miró i Vial Manyé. Amb tot, l'equip visitant encara va poder marcar una altra vegada i establir el 4-4 final. Així doncs, el Priorat Nord suma un punt que el deixa 11è a la classificació amb 4. Ara, la competició de futbol sala s'atura dues setmanes. El proper partit dels cornudellencs serà el 13 de desembre a la pista del Ponent Futsal Alcarràs. A segona catalana, el filial del Priorat Nord va tornar a perdre, en aquest cas per 8-3 a la pista del Vinyols. Els nois de la nostra comarca van anar sempre per darrere en el marcador i només van poder retallar distàncies en alguna ocasió gràcies als gols de Biel Isern i Oriol Alegre. El Priorat Nord B segueix, doncs, penúltim amb tan sols 3 punts. A la tornada a la competició, el 14 de desembre, l'equip prioratí rebrà precisament el Cué, el Castellvell. A l'altre grup de segona catalana amb representació prioratina, el Marroig i el Capçanes van empatar a 2 gols en el partit que tenien pendent i que es va disputar el passat divendres. En aquesta jornada, en canvi, el Marroig va aconseguir els 3 punts després de golejar el Miravet per 1-8. Els marroixans van marcar Arnau Mallafré, Bilal Afarfak, Mohamed Elouigli, Enric Vinaixa, Adrià Ardèvol i Adrià Folch. El Capçanes, per la seva banda, rebia en aquesta jornada el principal rival al capdamunt de la classificació, el Montbrió, i va perdre per 6-8. El partit va estar molt disputat i en alguns moments semblava que el Capçanes guanyaria, ja que va arribar a tenir un resultat a favor de 5-2. Al minut 30, però, el partit estava empatat a 6 i en els darrers 10 minuts va ser el Montbrió qui va acabar sentenciant amb 2 més. Finalment, els Guiamets també va perdre, en el seu cas, per 5-4 a la pista del Vilanova d'Escornalbou. Els prioratins van encaixar un 3-0 en els primers minuts, però a poc a poc van anar ficant-se en el partit gràcies als gols d'Aleix Martí, Eloi Bargalló i Joan Batista. A 2 minuts pel final, el partit estava empatat a 4 i van ser els del Baix Camp qui al darrer minut van fer el gol de la victòria. Així doncs, amb aquests resultats, el Capçanes és l'equip de la nostra comarca més ben posicionat, si bé perd el liderat en favor del Montbrió, que és el primer amb 19 punts. El Capçanes és segon amb 16. El Marroig és 5è amb 12 i els Guiamets 7è amb 9. Després de l'aturada de 2 setmanes, els equips prioratins reprendran la competició el dia 13 de desembre. El primer en fer-ho serà el Marroig, que rebrà a partir de les 5 el Laguna Cambrils. Els Guiamets jugarà també a casa, en el seu cas contra el Riba-Roja, a partir de les 6. I finalment el Capçanes visitarà el dia 14 la pista del Cué, el Vilalba dels Arcs. I per acabar, en futbol sala femení, el Priorat Nord va caure per 3-0 en la seva visita a Montblanc. Les noies van ser incapaces de fer gol i això les va condemnar a la derrota. D'aquesta manera, l'equip de la nostra comarca continua a la part baixa de la classificació i és penúltim amb tan sols 2. A la represa de la competició, les noies rebran l'Huracans La Selva el dia 13 de desembre. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per l'entrada de vents del nord, bastant forts en alguns moments, i també per una baixada de les temperatures que ens han portat gelades gairebé generalitzades també aquí a la nostra comarca. Una situació que el cap de setmana es presenta un tant alterat, si podem dir-ho així, perquè aquesta nit de dissabte a diumenge entraria un sistema frontal de caire fred, provocarà nebulositat abundant i possiblement 4 gotes o un petit ruixat. Durarà molt poc perquè després tornarà a aclarir, entraran vents del nord i baixaran també transitoriament les temperatures perquè el dimarts tornaran a pujar ja. En definitiva, un acabament de novembre una mica alterat, amb temperatures, podríem dir, normalitzades, i un desembre que entrarem en fred, podem dir, també normalitzat, sense grans alteracions. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1904, a Madrid hi havia una intensa nevada que va deixar en alguns parcs i jardins de la ciutat fins a 1,5 metres de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.